Bona tarda. Bona tarda i benvinguts en aquesta nova conferència del cicle de temporada dels Amics del Liceu. Avui tenim per molts anys, doncs amic, que és el Jaume Radigales, que segur que tots vostès coneixen. En tot cas, em plau doncs presentar-los una vegada més i recordar-los que és doctor en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, professor titular de Música i Audiovisual, d'Estètica, de Narrativa i gèneres Audiovisuals a la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, i que també és professor d'Història de l'Òpera i de diversos màsters a la Universitat de Barcelona. S'ha dedicat també a l'àmbit de la recerca, coordinant diversos grups i dirigint projectes participatius, projectes principalment sobre els temes de música i el cinema. Ha publicat més de 15 llibres, no sé quants són exactament.
15.
Eh?
15.
No ho vols dir?
Més de 15 no, 15. Fotem.
Dels que esmentarem els darrers, eh? Una tarda a l'òpera, de l'any 2015, 100 coses que tienes que saber de l'òpera, mitos i leyendas de l'espectáculo más grande de todos los tiempos, que va fer amb David Puertas, i l'espectáculo operístico, doncs, de l'any passat. A més de nombrosos articles en revistes científiques i especialitzades i altres treballs divulgatius. Col·labora, segur, assíduament amb Catalunya Música, on realitza i presenta el programa Una tarda a l'òpera des de fa més de 15 anys. I on ha estat guionista de diversos espais, a més de presentar les transmissions operístiques en directe des del Gran Teatre del Liceu. Col·labora també en diverses revistes i diaris com a comentarista i crític musical. I per nosaltres, que és molt important, col·labora amb els Amics del Liceu des de fa 25 anys, això deia que era un vell amic, eh? En el llibre de temporada i en els cicles de conferències anuals, i ha impartit diversos cursos també sobre temes musicals. Li agraïm una vegada més que hagi volgut acceptar el donar-nos avui aquesta conferència, del que tots necessitem aprendre molt sobre aquesta òpera. I estem amb les teves mans, Jaume. Em vaig a ocupar una plaça d'alumne.
Molt bé, gràcies, Ramon. Gràcies i bona tarda. Més que estar a les meves mans, preferiria que estiguéssiu a les mans de Sa Majestat, el Diable, perquè avui és el que protagonitzarà aquesta sessió d'avui i l'òpera que a partir de dilluns es podrà veure i escoltar per primera vegada en aquest nostre teatre. No és la primera vegada que Rubinstein trepitja l'escenari del Gran Teatre del Liceu, de fet el mateix Rubinstein el va trepitjar, ara en parlarem, però sí que és la primera vegada que una òpera com El Dimoni es posa per primera vegada en escena al Liceu, que no a Barcelona, i d'això també en parlaré. Jo crec que títols com aquest són d'aquells que fan il·lusió perquè són d'aquelles obres que un sempre ha sentit a parlar, però sempre com a nota a peu de pàgina o sempre com una mena d'anècdota en el que és el panorama, el context de l'òpera russa. Clar, quan pensem en òpera russa tothom pensa lògicament en Nikolai Rimsky-Korsakov o tothom pensa en el Boris Godunov de Mussorgsky, menys la Hovanchina i potser també en alguns fragments del Príncep Igor, tot i que si descobríssim realment l'obra completa de Baradín, el Príncep Igor, tindríem una sorpresa molt agradable perquè és una obra esplèndida. El Dimoni és una obra molt diferent pel que fa al que tots coneixem en relació amb l'òpera russa, perquè m'atreviria a dir que és una òpera poc russa. Aviam, és una òpera escrita per un compositor rus, en llengua russa, on sí que hi ha alguns elements que veuen d'un cert folklore, d'acord amb el que és el concepte o el context de l'òpera nacionalista russa, però podríem dir que Rubinstein va ser un compositor molt més arrelat en l'òpera centroeuropea, germànica, Alemanya especialment, tot i que va viure també uns quants anys a Viena, més que no pas l'òpera russa tal com avui la coneixem, és a dir, aquella òpera amb arguments extrets de les llegendes o de la pròpia història de Rússia i fins i tot amb aquells elements que veuen d'una banda de les músiques populars o fins i tot de la música litúrgica, de la música de l'Església Ortodoxa russa, cosa que trobem en Rimsky, cosa que trobem també en Mussorgsky, però que en Rubinstein potser queda a un altre nivell. Aquesta xerrada d'avui l'enfocaré si volen vostès, des d'una perspectiva una mica tradicional, i ja em disculparan, perquè el ser una òpera, diguem, molt poc coneguda o pràcticament desconeguda per tots nosaltres, potser mereix una cronologia lògica i, per tant, un enfocament que vagi més enllà del que podem fer quan tractem una òpera d'aquelles de repertori que hem vist i escoltat tantíssimes vegades i davant de la qual doncs, potser no cal explicar l'argument i l'autor, perquè si he d'explicar, doncs, no sé, si fos el cas, la Traviata de Verdi, doncs no em centraria en explicar qui és Verdi i de què va la Traviata, perquè això més o menys ho sabem tots, sinó en treure alguns aspectes interessants que potser resulten inèdits o molt més lligats a la producció que es farà, que es faci al teatre. En el cas d'aquesta òpera, sí que sent una òpera, insisteixo, molt poc coneguda, per molt que segurament molts de vostès hauran llegit ja algunes coses, el mateix llibre de la temporada del Liceu, o si han pogut llegir ja a l'avançada alguns dels articles que apareixeran en el programa demà del teatre, i recomano molt especialment la lectura dels dos articles que hi haurà, els articles, diguem, de fons, que són d'una banda d'en Xavier Sesté i de l'altra d'en Jaume Creus, que ha estat molts anys el traductor de moltes de les òperes que es representen aquí al teatre, per tant és d'alguna manera l'autor del text que veiem en el sobretitulat, que és un gran poeta que ha traduït també òpera russa, ha traduït per exemple l'obra completa de l'Anna Akhmàtova i que coneix molt bé la literatura russa del 19-20 i que fa un article interessant sobre el que seria doncs, una mica la tradició del dimoníaca, per entendre'ns, en la literatura russa. Començaré pel principi explicant una mica qui era Anton Rubinstein, que és un compositor que va viure entre 1829 i 1894 i que va ser un compositor que va compaginar la tasca creativa amb la tasca d'intèrpret. Va ser un molt bon pianista del seu moment, va ser un home que fins i tot va tocar davant de Franz Liszt, davant de Chopin quan era molt jove i fins i tot va ser un cert rival de Franz Liszt, tot i que això és una mica la visió, diguem, wikipèdica. Quan aprofundeixes una mica en el personatge, veus que no hi havia tampoc tanta rivalitat, sinó que hi havia una admiració mútua. En tot cas, va ser un home que va viatjar per l'Europa, diguem, occidental, que va viatjar a París, que va estar a Alemanya, que va estar també vivint a Viena, i que, quan va tornar a Rússia, va fundar el primer conservatori de Rússia, que va ser el Conservatori de Sant Petersburg. No sense discussió, l'entorn de la conveniència, la pertinença de crear un conservatori, en un context, en un moment en el que es discutia la licitud de crear un conservatori, que, regit per Rubinstein, segons la intel·ligència del moment, segurament seria un conservatori molt a l'Alemanya. Hem de pensar que en aquell context, en la Rússia de la ja segona meitat del segle XIX, 1850 en endavant, hi ha una presa de consciència d'aquesta pulsió típicament romàntica que deriva en els nacionalismes. S'ha vist a Polònia, s'ha vist a l'antiga Txecoslovàquia, es comença a veure també a Hongria i també arrela amb força en aquesta Rússia, on aviat apareixerà aquest grup de 5 compositors format per Nikolai Rimsky-Korsakov, per César Cui, per Balakirev, per Baradin i per Mussorgsky, que són els baladors d'aquesta tradició musical russa que es reivindica a l'hora de crear una forma autòctona musical russa i que s'encarna també, evidentment, en l'òpera. I com s'encarna? Doncs en òperes cantades en rus, sobre temàtica de ficció russa, ja sigui a partir de faules, de poesies, de contes o de la pròpia història, sense anar més lluny, Hovanchina i Boris Godunov de Mussorgsky són dues òperes basades en dos episodis de la història russa, una, la d'unes sectes religioses, Hovanchina, que és una òpera inacabada, i després Boris Godunov, que explica la història del sanguinari tsar Boris, a partir del poema que havia escrit Alexander Pushkin, que és també un dels autors més reivindicats per aquests compositors, perquè Pushkin és el més romàntic dels escriptors russos, un home que va tenir una vida també molt romàntica i és un dels autors més utilitzats per aquests compositors. A banda d'aquests 5, no podem oblidar tampoc la figura de Mikhail Glinka, que és un compositor de la generació anterior, que és una mica el que ha obert la porta a aquesta voluntat de fer una òpera russa, típicament russa, malgrat que ja al segle XVIII, en temps de Caterina la Gran, ja hi ha òperes escrites en llengua russa, fins i tot un valencià com Martini Soler havia estat a la cort de Caterina II i havia escrit una òpera en llengua russa, per bé que ell, pel que sembla, pel que sabem, ni entenia, ni parlava, ni llegia el rus, però va escriure una òpera en llengua russa. Però Glinka és el primer que s'obre el que seria una obra típicament eslava des d'aquesta concepció musical, tímidament amb dues obres com Una vida pel Tsar i Ruslan i Ludmila, i ben aviat aquest gran compositor que és Glinka inspirarà el grup dels cinc que són ja el veritable motor creatiu d'aquesta òpera nacional russa. Fora d'aquest cercle hi ha Rubinstein, que és aquest compositor que mira cap a Occident, que mira cap a Alemanya especialment, i també Tchaikovsky, que és un compositor indiscutible pel que fa a la seva qualitat, pel que fa també el caràcter prolífic d'una obra que passa per tots els registres i formes i gèneres, des del ballet fins a la sinfonia, passant pel concert, l'oratori, la música de cambra, etc. I que també és un compositor a vegades mal vist per aquest grup dels cinc, perquè també és un músic que mira bastant cap a la música occidental, però Tchaikovsky potser mirava més cap a la llum italiana i també cap al classicisme mozartià. Rubinstein és un d'aquests compositors que queden dintre del cercle dels cinc, malgrat que això dels cinc també és una nomenclatura que de vegades sembla encasellar aquests compositors, com dient, si no tens el carnet no entres, no? en el panorama de la música russa. A veure, és una etiqueta, és una tipologia i és una cosa que va molt bé a vegades a l'hora d'explicar la història de la música, però no és que fos un cercle exclusiu. Sí que aquests cinc compositors varen fer molta feina, per bé que l'ànima d'aquests cinc en realitat va ser Rimsky-Korsakov, que era el més músic de tots, entre d'altres perquè compositors com Baradin o com Mussorgsky tenien una formació autodidacta. De fet, Baradin escrivia estones perquè ell era químic i treballava estones amb música i amb òpera, però no era realment un compositor o un músic de naixement, tal i com era Rimsky-Korsakov, que va tenir de seguida aquesta vocació de músic. Per tant, això del cinc és una cosa que també cal relativitzar. Ara bé, sigui com sigui, és cert que Rubinstein no va formar part d'aquest conegut com a grup dels cinc. És una obra la seva prou extensa, que té també sinfonies, que té concerts per a piano, que té més de 15 òperes, que té música de cambra, per tant, alerta, perquè és un músic que té una activitat realment molt gran pel que fa al corpus creatiu, malgrat que va tenir una existència relativament curta, perquè va morir amb 55 anys, però realment cal dir que en els 20-25 anys de vida activa com a compositor, doncs va deixar una producció certament notable. Pel que fa a l'òpera, les seves dues obres més, podríem dir, conegudes dintre del que és la relativa coneixença que tenim d'aquest compositor, n'hi ha dues, una d'elles és Demon, i l'altra és una òpera que es diu Neró. Curiosament, Neró és una òpera inspirada en la vida de l'emperador romà que va ser la primera òpera russa que va arribar a Barcelona. Va arribar el 1898, per bé que Rubinstein ja s'havia presentat al Gran Teatre del Liceu uns anys abans. I de fet, al Liceu, Rubinstein va interpretar un concert per a piano d'ell mateix, i també al Liceu s'havia també interpretat, en el context d'aquest mateix concert que Rubinstein va protagonitzar com a director d'orquestra i com a intèrpret, es va interpretar també el ballet d'aquest Dimoni, el ballet inclòs en un dels actes de Dimoni. Ballet que jo diria que no s'escoltarà aquí al Liceu, perquè com sol passar amb aquestes òperes en les que el ballet és un afegit una mica postís, com passa per exemple amb les òperes de tall Meyerbeerià, la gran òpera per entendre'ns, acostuma avui dia a tallar-se. De fet, jo és una peça musical que no conec, aquest ballet, perquè de fet jo he treballat en base a dues de les tres gravacions, diguem, comercialitzades d'aquesta òpera, les dues que conec, una passada de vinil a disc compacte i una altra directament amb disc compacte enregistrada al Festival de Wexford. N'hi ha una altra, però la que no l'he escoltada, i no sé si té el ballet, però en tot cas les dues primeres no tenen el ballet. Sigui com sigui, aquest ballet sí que es va poder escoltar a Barcelona, al Gran Teatre del Liceu, i també, insisteixo, en aquest mateix teatre, anys després, el 98, quan feia 4 anys que Rubinstein ja era mort, es va cantar Neró. Atenció, perquè es va representar en llengua italiana, com era habitual en les òperes no italianes, tant l'òpera francesa com l'òpera russa com l'òpera alemanya es representaven sempre en traducció italiana, se suposa que més o menys fidel, a càrrec d'una companyia italiana. De fet, Neró va ser la primera òpera, repeteixo, russa, cosa que va obrir la porta a un fervor especial que va haver-hi a Barcelona de la fascinació per l'òpera russa que va durar, jo diria que una cinquantena, seixantena d'anys, fins ben bé entrats als anys 50, i que després potser va anar minvant. Però la febre per l'òpera russa va ser tan o més forta en algun moment concret de final del segle XIX, principi del XX, com la febre wagneriana. Després Wagner va seguir guanyant per golejada, però es pot dir que la fascinació per l'òpera russa va continuar en un teatre on el públic era completament aliè al que seria doncs, aquest tipus de música, que és fascinant, però que no entronca en absolut de ple amb els gustos d'un tipus de públic llatí més procliu a l'òpera italiana, també en certa manera francesa, però poc a l'òpera alemanya, malgrat la fascinació per Wagner, i molt menys a l'òpera russa. Segurament la coincidència amb el modernisme incipient i que obre la porta al que és el coneixement d'un món exòtic, d'un món desconegut, i que l'òpera russa, especialment les òperes de Rimsky-Korsakov, també el país de Mussorgsky, tindrien aquest element de fascinació davant de l'orientalisme, el món de la faula, propi d'òperes com les que es van representar durant tants anys posteriori del Neró. Però, repeteixo, Neró tampoc és que sigui una òpera 100% russa, malgrat que sigui una òpera escrita originàriament en rus i per un compositor rus, perquè ni la temàtica és russa, ni tampoc pels pocs fragments que he pogut escoltar, tampoc no és una òpera que estigui escrita al gust d'aquesta òpera contemporània de compositors que sí que militaven en la causa del nacionalisme. Per tant, era una mica allò que en diríem avui dia un outsider, un compositor que anava una mica a la seva o que seguia més la tendència, la moda de l'òpera germànica, de l'òpera centroeuropea, no d'influència wagneriana, no influït per Wagner, malgrat que sí que hi ha un concepte de melodia infinita o de no interrupció entre els números constants, que segurament sí que sigui la influència que tindria de Wagner aquest compositor. D'altra banda, Demon, que és el títol de l'òpera, sí que es va representar, no obstant això, a Barcelona, només en una ocasió, en aquest teatre que fa poc més d'un any ha anat a terra, també, lamentablement, que és el Teatre Novetats, bueno, sempre va ser Novedades, però en diem Novetats, al carrer de Casp, davant del Tívoli, i allà es va representar l'any 1905. Que jo sàpiga, no hi ha cap testimoni de l'estrena viu que ens pugui dir com va anar, si bé la premsa de l'època sí que va lloar de les tres funcions la qualitat interpretativa i la curiositat d'escoltar una peça d'aquestes característiques. Fora d'això, evidentment, no tenim cap altra referència i Demon és una obra que també es va representar en aquell context en llengua italiana, càrrec d'una companyia italiana, i d'aleshores ençà ha quedat doncs, dormint la son dels justos, en tot cas aquí a Barcelona. Sí que hem de dir que és una òpera que en moments concrets de la història de la interpretació operística a Rússia ha anat reposant-se ocasionalment, sempre que hi ha hagut un intèrpret, de pes, per defensar la part de Demoni. Defensar potser tampoc seria la paraula, perquè en tot cas es defensa per si sola, tant la part de Demoni com tota l'òpera, que és una òpera extraordinària, però sí que és veritat que és una òpera d'aquelles que demana un gran baix baríton. És una obra d'aquelles que, com el cas del Boris Godunov, bé, en el cas del Boris, si no tens com a mínim dos grans baixos barítons per fer el Boris i per fer el Piment, més val quedar-se a casa. En el cas del Demoni passa una mica el mateix, cal tenir un extraordinari baix baríton per encarnar la part del Demoni, que és una part extensa, una part que té diverses àries i amb un tipus de veu que demana el mateix que demana el paper de Boris o el mateix que demana, per exemple, el Wotan de Wagner en les tres òperes en què apareix, o el mateix Felip II del Don Carlo o Don Carlos. Una veu rotunda, amb greus, amb harmònics, amb un gran sentit de l'expressivitat, però al mateix temps també amb un gust pel cant lligat i pel fraseig, perquè És una part, la del dimoni d'aquesta òpera, melosa, seductora. No és un dimoni, podríem dir, mefistofèlic, mai millor dit, és a dir, no és la figura endimoniadament dolenta, mai millor dit, del mefistòfil del Faust, de Gounod, o el mateix mefistòfil de Boito, sinó que és un tipus de personatge que demana la mateixa flexibilitat que demana, per exemple, l'holandès, en el cas de l'holandès Rand de Wagner. És un personatge condemnat perquè és el propi dimoni, és l'àngel caigut, però no encarnat en cap de les manifestacions que té el dimoni, Mefistòfil, Satanàs, Lucifer, Belcebú, sinó que és el dimoni en abstracte, és evidentment el maligne, però és un dimoni que es vol redimir. I aquí és on hi ha una mica la dimensió romàntica d'aquesta peça, que coincideix bastant també amb un tipus de personatge, que és el diable, que apareix amb gran profusió de manifestacions en moltes obres culturals del segle XIX. Hem de pensar que el segle XIX és l'època en la que apareix una categoria estètica nova, que és la del sublim. El sublim és una categoria que no és ni del vell ni del lleig, sinó que és l'exaltació màxima fora de la raó d'allò que ens provoca el vell o el lleig. I evidentment aquí té un paper fonamental el mal. El mal encarnat, evidentment, en personatges com el mateix diable, però també un mal que després encarnaran personatges com els propis vampirs, la figura de Frankenstein, que és una figura que també emergeix justament aquest 2018, fa 200 anys, de la publicació de la novel·la de la Mary Shelley, és a dir, aquest ultrapassar els límits d'allò que es pot crear i allò que no es pot crear. L'home pot crear de tot, però no pot crear vida, i aquí és una mica el gran desafiament del doctor Frankenstein, creant aquella criatura a la que no posa ni nom, no li pot posar ni nom, però que és una criatura que es rebotarà contra el propi creador. Apareix també, com deia, la literatura vampírica. De fet, també apareix en aquest context una òpera que al senyor Richard Wagner li agradava molt i que va dirigir en diverses ocasions, com és El vampir de Marschner, que és una òpera, per cert, esplèndida, molt bonica, i que també té un rerefons molt romàntic i que valdria la pena escoltar-la. Hi ha una gravació, per cert, en la que canta un tal Jonas Kaufmann, que llavors era un jovencell, que interpreta la part del tenoret, i és una obra molt a reivindicar, que fins al punt que, ben entrat al segle XX, quan es va estrenar la pel·lícula Nosferatu, de Murnau, que és, com saben, una pel·lícula sobre un vampir, la banda sonora musical que es va no banda sonora, perquè no era una banda física, però la música incidental que es va fer servir per l'estrena d'aquesta pel·lícula, al principi, en els crèdits de la pel·lícula, era l'obertura, precisament, del vampir de Marschner. Per tant, és una obra que va tenir també una certa rellevància en la cultura alemanya del 19-20. Doncs bé, el vampir és també una òpera bastant propera a l'esperit d'aquest dimoni, també la personificació d'aquest no mort, que és el personatge del vampir, o també tota la literatura que hi ha a l'entorn del fantasma, del mort vivent, les aparicions, tot el que és la literatura gòtica, la literatura del terror, la literatura del sinistre, i aquí tenim, per una banda, les narracions del senyor Hoffman, o bé la literatura de Maupassant, de Lovecraft, del gran Edgar Allan Poe, que exploren el terreny del sinistre amb totes les seves manifestacions. Per tant, que es faci una obra que es digui Demon, dimoni, no és casual, perquè forma part, d'alguna manera, també del rerefons estètic, literari, pictòric, fins i tot, de l'època, i també dintre del que és la gran literatura russa, l'encarnació del mal, el mal en abstracte, no concretat en cap diable ni res, però el mal en abstracte, també és alguna cosa que es fomenta bastant, per exemple, des de la filosofia o des de la literatura. No oblidem, per exemple, la figura d'un escriptor com Dostoievski, que en Els germans Karamazov, en una obra com Crim i càstig, parla del sentit del mal, del problema del mal, la licitud del mal, la llibertat absoluta per fer el mal, cosa que també està bastant vinculat als moviments nihilistes, als moviments anarquistes que sorgeixen en aquell període, o també la pròpia figura del dimoni. El mateix Dostoievski té una novel·la que es diu Dimonis, en la que s'explora precisament el dimoni interior que tots portem dintre. Per tant, no és casual que apareixi a Rússia una obra d'aquestes característiques, que s'inspira, d'altra banda, en un poema d'un senyor que es deia Mikhail Lermontov, que és un poeta que sovint se l'ha comparat amb Pushkin per la seva vida turmentada i també perquè era un personatge que va cometre alguns excessos en la seva vida. També se'l compara normalment amb Lord Byron per aquesta vida també excessiva i que va escriure un poema llarg que es diu Demon, que es diu Dimoni, que és en el que s'inspira el llibret de Pavel Viskovatov, que després va fer doncs, l'arranjament en forma de peça teatral per poder ser escrita amb la partitura que li escriu Rubinstein. En aquest poema, Lermontov es va haver d'enfrontar a la censura evidentment eclesiàstica, perquè el que fa en aquesta obra és reivindicar la figura del diable com una persona que s'encarna en la vida i que avantposa la bellesa el pecat. És més important la bellesa que el pecat. El pecat, per tant, queda minimitzat. L'important aquí és viure l'exaltació del vell. Lògicament, això va ser considerat en aquell context com una poesia, com un poema blasfem. La poesia es va prohibir la lectura dels poemes de Lermontov, però al cap de una quarantena o 50 anys, finalment, les coses s'havien relaxat una mica i, per tant, Rubinstein va poder posar en música aquesta obra. Llegiré un parell de fragments que tenen bastant a veure amb dos passatges que hi ha en l'òpera perquè vegin una mica l'esperit d'aquest poema. Parla el propi dimoni, que diu el següent, primer fragment, «Juro per l'estel de la mitjanit, pel raig de ponent i de llevant, que el sobirà de la daurada Pèrsia o cap rei terrenal no han besat mai uns ulls aitals». Es refereix als ulls de Tamara, que és la noia de la que s'enamora el diable. Més endavant diu, «Des que el món perdé el paradís, ho juro, tal bellesa no ha crescut sota el sol meridional». Aquests passatges es consideraven passatges certament escandalosos i això va fer que el poema de Lermontov quedés doncs, pràcticament mort i enterrat. L'obra es va estrenar el 1875, es va estrenar 4 anys més tard d'haver-se acabat la composició, però per diferents avatars no es va poder estrenar finalment. Es va estrenar al Teatre Mariinsky, el que després va ser el Kirov de Sant Petersburg, i com a curiositat, diguem que el primer baix baríton que va interpretar el paper de Dimoni era Ivan Melnikov, que havia estat un any abans el protagonista de l'estrena del Boris Godunov, que recordin és una obra que Mussorgsky va haver de reescriure. La primera versió no se li va acceptar, la va haver de reescriure perquè hi havia d'incloure doncs, un acte en què hi hagués presència femenina, ballet, és així com va aparèixer el famós acte de Polònia. Doncs bé, el protagonista d'aquelles primeres funcions a Sant Petersburg de Dimoni va ser el mateix intèrpret que havia estrenat el Verís. Per tant, també aquella equivalència en la vocalitat que abans els comentava és lògica, tenint en compte un tipus de tessitura que és exactament la mateixa. És una obra que demana un gran baix baríton. Aquesta obra va tenir força èxit, a més es va representar en més de 100 ocasions després de la seva estrena, tant a Rússia com fora de Rússia. Se'n va fer també la versió en alemany, per tant és una obra que va tenir una certa fama, malgrat que després, al cap d'uns quants anys, l'obra va caure en un total oblit, la mateixa obra de Rubinstein també, poc després de la mort del compositor, i per tant és una obra que, com aquell que diu, es va oblidar. Va ser després, a partir dels anys 50-60, quan algun baix baríton rus, però tenint en compte la situació també d'aïllament absolut que hi havia a la Rússia esdevinguda Unió Soviètica, diguem que no va tenir massa transcendència el que passava allà, malgrat que un segell francès que es deia Le Chant du Monde, que després va comprar Harmonia Mundi, va fer algunes gravacions d'òpera russa amb condicions certament precàries pel que fa a la producció sonora, i es va enregistrar aquest Demon, del qual es va fer aquesta primera versió discogràfica, de la qual no hi ha versió en discompacte, però sí en vinil, i per tant va ser la primera gravació realitzada d'aquesta òpera. Després, al cap d'uns quants anys, van haver-hi altres baixos barítons que s'hi van interessar, com per exemple el famós baix búlgar Nikolai Yaurov, que també la va cantar en alguna ocasió, però no la van registrar. Sí que hi ha alguna gravació, i després la posaré d'alguna àrea solta. I alguns altres intèrprets, no precisament d'òpera russa, però molt interessats en el repertori del baix baríton, varen cantar algunes àrees de Demon. Per exemple, el baix baríton canadenc George London, que va ser un dels grans botans de la història de l'anell dels anys 50-60, va cantar unes àries d'aquest dimoni, el mateix Yaurov, i més endavant el mateix René Pape, que va fer també un disc molt semblant al que havia fet George London anys abans, un disc que es diu Reis, Déus i Dimonis, God, Kings and Demons, exacte. Va fer un disc en el que apareix també una àrea d'aquest dimoni, fins que a principi del segle XXI un baríton, però que va començar a fer una trajectòria cap a la tessitura de baix baríton, com Dmitri Vorostovsky, va sentir-se atret per aquesta òpera, i de fet, si avui es torna a exhumar aquesta òpera, en gran part és per la reivindicació que en va fer Vorostovsky, del qual hi ha algunes gravacions a YouTube d'alguns fragments d'alguna escenificació o semi-escenificació, i com saben vostès, ell és el que havia de fer aquest personatge al Liceu aquesta temporada, però com saben va morir la tardor passada i per tant això ho ha impedit. No obstant això, en el concert que va fer Vorostovsky fa un parell d'anys, l'any 2016, crec que va ser a la primavera aquí mateix al Liceu, va cantar una ària d'aquesta òpera, cosa que doncs, va causar un gran impacte perquè va ser una de les àries, podríem dir, estrella del concert. Potser perquè és una ària molt desconeguda, d'una òpera desconeguda, i que va sorprendre per la seva absoluta bellesa. Aquest seria una mica el context general de l'obra, del seu compositor, i ara el que farem és escoltar alguns fragments, seguint una mica l'argument, que és un argument molt lineal, un argument relativament fàcil, no és un argument que demani un coneixement enciclopèdic previ, ni tan sols un plànol de la ciutat de Nova York per entendre'l. Dic això perquè fa molta gràcia el Igor Stravinsky, en la seva poètica musical, diu que per entendre el capvespre dels déus, la situació del que s'enfronta aquesta òpera per primera vegada és com col·locar un turista a Nova York, on hi ha l'Empire State, amb un plànol de tot Nova York, no dir, au, espavila't. Bé, doncs no és el cas d'aquesta obra, que diguem que té una certa simplicitat pel que fa a la línia argumental, i la cosa és bastant senzilla. La primera escena de Demon té una equivalència amb la primera escena del Faust de Goethe, que com saben transcorre al paradís amb un enfrontament entre Déu i el diable, Satanàs, Mefistòfil en aquest cas, en el cas del Faust de Goethe, i que després també Boito, quan va fer el seu magnífic Mefistòfele, també reprodueix aquesta visita que Mefistòfil fa al paradís. El dimoni el que proclama en aquest moment és el seu odi absolut pel món terrenal, pels homes en concret, i aleshores hi ha un àngel, un personatge que s'enfronta sempre al diable, que és l'àngel, que de fet és cosí germà del dimoni, perquè com sabem el dimoni és un àngel caigut, i el que fa l'àngel és oferir al diable una oportunitat per salvar-se, com? A través de l'amor. Ja hi som, ja la tenim ben liada, perquè aquest és un dels elements també prototípicament romàntics, i que el mateix Wagner també agafarà, per exemple, amb una òpera com l'Holandès, en què és l'amor salvífic d'una dona la que redimirà aquell home pecador, aquell home que està condemnat, i que de tant en tant arriba a un port a veure si alguna tòtila se n'acaba enamorant, i així és com la pobra Senta acaba els seus dies. Bé, simplifico, Manel Bertran, ja ho sé, ja em disculparàs. Aquesta és la primera escena, i després la següent escena d'aquest primer acte ens situa a la vora d'un riu on trobem Tamara. Tamara és una noia jove, una noia pura, que està enamorada d'un príncep, el príncep Sinodal, que és un príncep, no s'especifica d'on, però és un príncep d'origen musulmà. Aquí és on hi trobem aquest element orientalista que d'altra banda feia les delícies també de molts compositors russos que es varen fixar en un orient que ells tenien ben a la vora. Evidentment, Rússia abarcava tot el que és, en fi, del territori que avui coneixem per la Gran Rússia, però que arribava en aquell moment fins a les fronteres de la mateixa Xina. I, per tant, la fascinació oriental era un fet, com veiem també en altres òperes, per exemple, del mateix Rimsky-Korsakov, sense anar més lluny. Doncs bé, ta mare està enamorada de Sinodal i s'hi ha de trobar, però en aquell moment sent la veu del dimoni que li xiu-xiueix unes coses molt boniques, i aleshores ella queda bastant impressionada per aquesta veu que només ella sent. Per allà hi ha la governanta, la dida de ta mare, que li diu: compta amb les veus aquestes que sents, tu t'has de casar i, per tant, aviam si toquem de peus a terra. I aleshores és quan la governanta canta una, el que podríem dir una cançó. Evidentment és una ària, però pel seu caràcter estròfic respon a l'estructura de cançó, tenint en compte que la cançó té un component eminentment popular i que sovint aquest tipus de personatges d'extracció social baixa són els que canten aquest tipus de peces musicals. Recordin en el mateix Boris Godunov, en el que hi ha la cançó d'un lloro i una cançó de bressol, que ho canten també la dida amb Fyodor, amb el Tsarevich. Per tant, aquesta dimensió de músiques populars, de cançonetes, les acostumen a cantar aquests personatges que són, diguem, els servents. I és el que canta la governanta, i és el que ara escoltarem, i aquí sí que trobem, i és dels pocs exemples que hi ha en aquesta obra, on hi ha un cert component popular, un cert element fins i tot procedent del folklore rus, amb una cançoneta, que és la que ara escoltarem. Llegiré sempre el text, perquè clar, és una obra en rus, no tenim l'opció del sobretitulat, i per tant m'he permès la llibertat de dur-los la traducció, que de fet és la que es veurà aquí al Liceu amb el sobretitulat. Diu el següent: el promès galopa cap a la núvia a cavall, mantenint les regnes amb mà ferma, les preuades brides fetes de plata sobre la gualdrapa persa brodada de plata. Amb l'elm polit brillant al sol, la muntura del sabre bellament cisellada, la boca del fusell resplendint a l'esquena, el potent cavall sota seu tot suat, galopa, galopa cap a la núvia l'audaç promès. I això es canta així.
Скачет к невесте жених на коне, держит он крепкой рукой повода. Все в серебре, дорогая узда, вышит шелками персидский чепрак. Ярко сияет на солнце шишак, сабля оправа работ резной, дуло винтовки блестит за спиной. Конь богатырский весь в мыле под ним, мчится к невесте жених удалой.
Это ко мне он спешит, дорогой,
слуги едва поспевают за ним.
И задевать веселой толпой.
Знаю, что кручится, что мне тосковать. Скоро, скоро, милого, буду обнимать. Понарвем, соберем мы цветы, цветочки, заплетем, уберем мы ветки, веночки. Все цветы уже в
перестанем.
és el príncep. Ara sentirem precisament el príncep, que apareix a la tercera escena d'aquest primer acte. El príncep té un paper relativament breu, perquè es morirà, i disculpin l'espoiler, però es morirà en el segon acte, però abans té temps de cantar, per exemple, una ària molt bonica, una ària molt romàntica, i aquí sí que escoltarem una ària que no té res a veure amb el que sovint escoltem en altres òperes russes, amb una música impregnada d'aquest element, amb aquest color típicament eslau, perquè el que escriu Rubinstein amb aquesta ària és senzillament una partitura molt, molt centreeuropea. És una ària en la que el príncep evoca Tamara, a la que s'imagina sobrevolant, com si fossin dos ocells, per tant el símil aquí és molt poètic, i és una ària, com els deia, molt romàntica, amb un tractament molt original de la melodia, i en el tractament d'aquest caràcter expansiu que té el personatge, un personatge una mica somiador, bastant els tòpics del que seria el príncep romàntic, i que necessàriament contrasta lògicament amb el que ha de ser el cant del dimoni. Ho dic perquè el cant del dimoni és un cant que té molta autoritat, i aquí potser el caràcter una mica enyoradís, una mica volàtil del príncep, és el que està marcat per una certa indiferència en l'aspecte expressiu. No és una ària apassionada, no és una ària de passió, perquè la passió està reservada precisament al diable, però sí que és una ària d'un enamorat sincer que canta a la dona, a la jove que estima, a la que espera fervorosament. S'adreça al seu servent i li diu: envia un missatger a la meva promesa, que galopi tan de pressa com pugui. Li duràs les meves salutacions i vull que li diguis que seré amb ella a migdia. Aleshores es queda sol el príncep i diu: el cor em batega intranquil, la nostra caravana va amb retard. En va, avui ens ha esperat el príncep Gudel. Debades des de la talaia deu haver mirat el camí l'entristida princesa. Sentint el retruny de passos i peülles rere la muntanya, es deu repetir: sí, és ell que ja arriba. Però en va els ulls observen, el príncep ha fet tard. El seu camí, el llunyà congost, queda tallat per una esllavissada. Estan esgotats els nostres cavalls, la seva marxa s'alenteix, els fidels servents caminen exhausts, els cal el descans nocturn. Ah, si pogués veure ta mare i abraçar-la ben aviat, deixaria la caravana i cavalcaria cap a ella. Transformat en un falcó, cap a tu, poruga tòrtora meva, volaria per l'aire, planaria pròxim a tu, admiraria la meva tòrtora. Mentre m'esperes impacient, jo encara sóc lluny, com si tingués trencades les meves ales. Encara sóc lluny, sí, i amb les ales trencades.
Jo spokojna караван наш запоздал. И напрасно нас сегодня поджидает князь Гудел. Тщетно скровли на дорогу грустная княжна глядит. Слышит топот за горою, это едет он твердит.
Això és un recitatiu que precedeix l'ària, per tant és un tractament bastant convencional de l'ària típicament romàntica.
Путь ему в ущелье дальнем пересек обвал. С нашей кони притупился бег, звуки верные устали, нужен им ночлег. Ах, увидаться б с Тамарой, поскорее обнять, карман бы мне побить. Дай поскакать. Обернувшись соколом и к тебе
És un tipus de música i el tipus del tractament melòdic està molt més a prop de la música alemanya abans de Wagner, em refereixo a compositors que precedeixen Wagner o que li són contemporanis sense ser evidentment Wagner, com el cas per exemple de Peter Cornelius o el cas per exemple de Flotow, que és un tipus d'òpera i de compositors que Rubinstein havia conegut, o si més no, les seves obres durant la seva estada a països, a terres germàniques. L'aparició del diable com a tal té lloc precisament al final del primer acte, quan el diable li recomana, també insinuant-li a través d'una veu que sent el príncep, perquè no el veu, el diable, li demana que sí, que vagi pregant per ta mare perquè no la veurà mai més. I és que al final de l'acte hi ha una incursió d'un escamot de tàrtars que assassinen el príncep i per tant l'acte s'acaba amb la mort del príncep. I el segon acte ens trasllada a la cort de Gudel, que és el príncep pare, precisament, de Tamara, s'està preparant la celebració nupcial, s'està esperant el príncep sinodal que arribi a la cort per poder celebrar la cerimònia del prometatge previ a les esposalles. I vet aquí que arriba un missatger dient el príncep no arribarà perquè és mort. Evidentment, això crea una gran consternació a la cort. Això passa després que se celebri l'escena aquella del ball, amb aquell ballet que, com els comentava abans, normalment s'acostuma a escapçar, i és aquell ballet que es va poder escoltar aquí al Liceu en ocasió dels concerts que el 1884 va fer Rubinstein en aquest mateix teatre. Tamara, aleshores, evidentment, queda colpejada per aquesta mort, i llavors apareix la seva primera gran ària. En té dues al llarg de l'òpera. Aquesta és la primera, en la que és curiós perquè aquí el que fa Rubinstein no és presentar una pàgina arrebatada, una pàgina d'un dramatisme exagerat, com podia passar, per exemple, en una òpera italiana, sinó que és una pàgina d'una tristor profunda, però una tristor equilibrada, cosa que denota també la fortalesa interior d'aquest personatge de Tamara, que manifesta la seva tristor absoluta, però, repeteixo, sense perdre mai el que seria, el que diríem, les formes, per entendre'ns, no? També, evidentment, això respon a un tipus de mentalitat i de concepció estètica de l'òpera que estava molt allunyada dels paràmetres de l'accés, i dic accés entre cometes, evidentment, de l'òpera italiana, que acostuma en aquest sentit a reforçar d'una manera molt explícita i molt exagerada aquest tipus de sentiments. Una pàgina preciosa, a més amb un tractament orquestral que revela molt i molt bé també l'angoixa del personatge i el trencament interior. Tamara diu, veient, han portat el cadàver de Sinodal i veient el cos sense vida del seu promès, diu: Déu, terrible, espantosa visió, príncep meu, obre els ulls, desperta un moment. Ta mare és al teu costat, alça't per aquest dia joiós, estàs fred, els teus llavis han enmudit, així sepulteu-me també amb ell. Fora flors, fora perles, fora ornaments i brocats, fora. Me l'estimava molt, tants anys des de la infantesa, el cel no té misericòrdia. Aleshores, Gudel, el pare, intervé un moment per dir: filla meva, ta mare meva, hauràs de suportar el dolor amb fe, ens ha tocat el càstig de Déu, prega i demana fortalesa, Déu amb la fe i les pregàries et donarà confort i et guarirà. En un cor jove els combats es calmen i arriba la resignació. I torna a respondre ta mare: la fi de tot, la fi dels somnis d'amor i la fi dels lluminosos èxtasis del cor. L'esperança i la joia s'esvaeixen com un somni lleuger. Què puc esperar? Una tomba, només una tomba, ens reunirà tots dos. Bé, i ara escoltarem per primera vegada el Diable. El dimoni que té una primera intervenció, de fet, sentirem dues pràcticament seguides, que són les dues àries que hi ha seguides en aquest segon acte. En primer lloc, la primera vegada que sentim el dimoni dintre del Palau de Sinodal, l'hem escoltat al primer acte, ja cantant a la vora del riu, però aquí, d'una manera ja molt autoritària, però al mateix temps amb un revestiment inqüestionable de noblesa, el que fa el Diable és dir-li a ta mare que el segueixi, que deixi el cadàver del príncep, que el príncep descansi en pau i que se'n vagi amb ell. El que diu aquí el Diable en aquesta àrea és: no ploris, criatura, no ploris en va, les teves llàgrimes sobre el cos silent no cauran, com rosada vivificant. Ell és lluny, no ho sabrà mai, no apreciarà la teva angoixa. La llum celestial ara acaricia l'incorpori esguard dels seus ulls. Escolta les melodies del paradís. Què són els somnis insignificants de la vida? Què són els gemecs i les llàgrimes d'una joveneta per al convidat a les regions del paradís? A tu, jo, lliure fill de l'èter, et duré a l'espai enllà de les estrelles. I seràs la reina de l'univers, eterna amiga meva. Seràs la reina de l'univers, eterna amiga meva. Lògicament aquí aquest paradís està escrit en minúscula, no és el paradís, diguem, celestial, sinó que és una terra de plaers eterns. És una mica el que vol subratllar aquí el Diable. I aquí el dimoni, l'escriptura d'aquesta ària, es correspon amb la d'un personatge amb autoritat, amb rotunditat, però sempre amb un revestiment de noblesa. El dimoni és un gran senyor, el senyor del mal, però és un gran senyor. Escoltarem aquí precisament la veu de Dmitri Vorostovsky. Difícil no rendir-se als encants d'aquest home que et canta amb aquesta veu. Ens imaginem allò prenent unes copes a la nit i que et vingui algú i et canti això i se n'hi va de ple. Bé, poc després el diable canta una altra ària que té un caràcter diferent, perquè aquí el que fa és imposar la seva autoritat, de dir, deixa'l, està mort, no en farà res, vine amb mi. Però ara el que fa el diable és prometre a ta mare la immortalitat. I per això recorre a uns símils, amb unes imatges realment molt, molt etèries, molt celestials, i precisament la música també reforça aquest caràcter eteri, volàtil, del que està explicitat en el text, en el llibret. Diu, pels oceans de l'aire, sense timó ni veles, suren silents en la boira cors harmoniosos d'astres. Enmig de camps il·limitats, passa pel cel sense rastre una bandada escabellada d'imperceptibles núvols. No els és ni joia ni pena la separació o la trobada, pel futur no es deleixen, no lamenten el passat. En el dia fatigós de l'infortuni, recorda-te, no tinguis part en les coses terrenals i sigues despreocupada com ells. Aleshores hi ha una petita intervenció de ta mare que diu, qui ets? El meu guardià, un missatger, un àngel celestial. No ho sentirem en aquesta versió, perquè l'ària va tota seguida amb les dues estrofes. La segona diu, així que la nit amb el seu mantell llumbregi els cims del Caucas, així que el món per màgica paraula encisat resti en silenci, així que la daurada claror silenciosa s'alci de darrere les muntanyes i et miri amb un somriure, tornaré a tu volant. M'hi estaré fins a l'alba i sota les sedoses pestanyes t'inspiraré somnis daurats. Sí, tornaré a tu volant, m'hi estaré fins a l'alba i sota les sedoses pestanyes t'inspiraré somnis daurats. Ara sentirem aquesta ària en la veu d'un altre gran baix baríton, potser més baix que baix baríton, com és René Pape, que va enregistrar aquell disc dels déus, dimonis i reis amb el mateix repertori que havia fet George London, i sobretot fixin-se en aquest caràcter volàtil, eteri, que està subratllat per l'orquestració del compositor.
Gastit ja mudu da gendici in
Aquí l'orquestració juga amb molta subtilesa amb la utilització d'uns instruments que donen un cert aire, no només eteri, sinó també d'irrealitat. No? Hi ha un ús molt intel·ligent, per exemple, de la percussió, del triangle en concret, que dona aquest caràcter, com els deia, d'irrealitat, aquest caràcter eteri, d'aquesta promesa d'immortalitat que fa el dimoni a Tamara. La Tamara queda absolutament consternada. Estem encara en plena festa, la gent es pensa que Tamara s'ha tornat boja, i llavors el que fa el vell servent de Palau és que veu perfectament allà què és el que està passant, i per tant el que fa és emportar-se Tamara per protegir-la del maligne, i evidentment se l'emporta en un lloc, en un terreny sagrat on el diable no pugui traspassar aquesta frontera. Se l'endú lògicament en un convent on Tamara és reclosa, però el dimoni igualment passa la cleda del jardí i finalment arriba a la porta del convent, i des d'una finestra veu Tamara com està pregant. En aquell moment l'àngel, aquell àngel que hem vist o que hem trobat al principi de l'òpera, torna a fer acte d'aparició, s'apareix al diable, li diu: d'aquí no passis, deixa la Tamara tranquil·la. I aleshores el diable en aquell moment té un moment com de conversió i de promesa, d'una conversió dient: renunciaré a la meva immortalitat, renunciaré a ser qui sóc, però jo vull estar amb aquesta dona. I, per altra banda, el quadre canvia i veiem ja Tamara dintre de la cel·la, on està pregant, intenta dormir, no pot, i aleshores es prostra als peus d'un crucifix i prega per intentar resistir tota temptació. Està desvetllada perquè continua sentint la veu del diable, la veu d'aquest home que li parla i que li regala les oïdes d'aquesta manera. I aquí el que fa Rubinstein és escriure una pàgina que tindria una certa equivalència, evidentment salvant totes les distàncies lògiques, de 3 segles i mig, amb el que seria el lament. El lament entès com aquella forma típicament operística que apareix en moltes òperes de l'inici del gènere operístic, les òperes de Monteverdi, però també algunes de Cavalli, en què un personatge es lamenta d'allò que està passant, amb la utilització sovint amb el lament d'algun instrument que té una certa identificació amb el personatge. En aquesta ocasió és l'oboè, un instrument que, malgrat aquesta sonoritat nasal, a vegades no sempre agradable, sí que moltes vegades serveix per traduir el sentiment de trencament interior i aquest sentiment lamentívol atribuït al personatge que canta. Oboè o corn anglès, que de vegades també és un tipus d'instrument que es fa servir en lloc de l'oboè, és un instrument molt emparentat amb l'oboè, amb la mateixa tècnica, i que serveix també per reforçar aquest caràcter de lament. Aquí és l'oboè, i el que canta Tamara en forma de pregària és el següent: una càlida nit silenciosa, no puc dormir desvetllada per un somni persistent. Qui devia ser? Quan intento pregar als sants a l'església, és a ell a qui prego. Qui devia ser? I ell sempre és al meu davant, present com l'encens, o s'esquilla sense deixar rastre. Qui devia ser? Una càlida nit silenciosa, no puc dormir desvetllada. Qui devia ser? Sento sempre una veu que em crida, però on? Qui devia ser? Murmura i em diu: espera un poc més i vindré. I ja fa temps que espero, ja fa massa temps. Qui devia ser? No puc dormir desvetllada per aquest somni persistent. Aquesta ària no acaba com a forma tancada, sinó que enllaça amb el número següent, que és de nou l'aparició, la irrupció del diable que entra dintre, i malgrat que el servent li diu a la Tamara l'únic que et pot salvar és la pregària, és la creu i és la teva abnegació cap als vots sagrats i la teva consagració a la vida monàstica, malgrat això el dimoni intenta desesperadament tornar a veure Tamara i a convèncer-la que la salvació està en ell, en aquest home que diu renunciaré a tot, finalment jo era un ésser diabòlic, mai millor dit, era un ésser abjecte, amb tu m'he adonat que el camí de la bondat, el camí de l'amor, el camí que tu m'il·lumines és el que jo he de seguir, per tant renuncio a tot el que sóc. Per tant, hi ha una voluntat clara per part del diable de redimir-se i li diu per primera vegada he tastat el gust de les llàgrimes i per tant sé el que és el gust de l'amor i de la pietat veritable. És una pàgina commovedora aquesta última intervenció en solitari, aquesta ària del dèmon, del diable, també molt ben orquestrada, i quan fa al·lusió al seu passat, per entendre'ns, Rubinstein fa servir les sonoritats dels metalls, que d'alguna manera no fa més que recuperar una tradició que hi havia en l'òpera ja des del segle XVIII, per exemple, amb personatges infernals com poden ser Caront, com poden ser les Fúries Infernals, recordin per exemple l'Orfeo de Gluck, o el mateix l'utilització dels trombons en l'escena de l'aparició del Commendatore al final del Don Giovanni de Mozart, en què hi ha unes sonoritats dels metalls que serveixen per reforçar precisament les sonoritats de l'infern. És un ús convencional que aquí Rubinstein també fa servir, però d'una manera molt depurada, seguint la tradició, però fent una ària molt poc convencional. El que diu el diable aquí és: ple de nova vida m'he tret del cap criminal amb orgull la meva corona d'espines. Tot el passat he llançat a la pols. El meu paradís, el meu infern són els teus ulls. T'estimo amb passió no terrenal com tu no pots estimar, amb tot l'èxtasi i tota la passió d'uns somnis i uns pensaments immortals. A la meva ànima, des del principi del món, quedà gravada la teva imatge. Davant meu ha estat planant per la buidor de l'èter de l'infern. Fa temps, turbant el meu pensament, em sonava el teu nom dolç. En els dies de goig suprem al paradís, tu eres l'únic que em faltava. Oh, si poguessis entendre les meves penes, els meus sofriments, la batalla entre aspiracions i desig, tot el que em vaig veure obligat a ocultar. Quina és la història de les privacions penoses, dels treballs i infortunis de la generació humana, sigui de futures o de passades generacions, comparats amb un sol minut, un instant sol dels meus turments incognoscibles? Què és la gent? Què són les seves vides i penúries? Pel món han passat i passaran. Tenen esperança. Els espera un judici recte. Els poden perdonar o condemnar. La meva pena, en canvi, resta immutable i, com jo, no tindrà fi. No es pot adormir en una tomba. Ara acaricia com una serp, ara abrasa i vacila com una flama, m'estreny el pit com si fos una pedra, l'indestructible mausoleu de les esperances mortes i de les passions. I ara sentirem un altre gran baix, en aquesta ocasió, Nikolai Yaurov. Sons dels metalls. Majestàtic, és el rei de les tenebres. I l'obra ja s'acaba, després d'aquesta ària, amb un moment apoteòsic en el que ta mare es debat entre seguir el camí d'aquest seductor o bé quedar-se al convent. Apareixen unes monges que intenten convèncer ta mare i el dimoni, en un moment de desesperació, besa els llavis la ta mare, que cau morta fulminantment. Aleshores l'àngel torna a aparèixer, condemna per l'eternitat una altra vegada el dimoni, mentre que ta mare puja al cel elevada com a santa. És un moment apoteòsic que podem comparar pel que fa a la temàtica amb el Faust i evidentment també amb el Faust de Gounod, malgrat que el tractament musical aquí sigui molt diferent, i és aquest moment d'apoteosi orquestral, coral i de personatges que canten, diguem, amb diferents plans, cosa que demostra i revela també l'eficàcia teatral i el bon ofici de Rubinstein com a compositor dramàtic.
Пощади, уйди, молю, уйди.
О, миг любви, миг обновления, тама. Она моя!
Ценой жестокой искупила она сомнения свои. Она любила и страдала, и рай открылся для любви.
Ее я не могу, она моя, она моя.
Не создана для тебя она, скройся, мрачный дух.
Опять я сир. Опять один. Ах!
Нету прощенья дома над бездом, ни обновления грешного не.
Проклятье всем!
És una òpera difícil pel cor, una òpera difícil pels solistes, una òpera difícil per l'orquestra, i esperem doncs, que el que veurem a partir de dilluns aquí al Liceu estigui a l'alçada de les circumstàncies. Si més no, pel que fa al planter de la parella protagonista, les expectatives són bones. Egil Seelings, que ja hem vist al Liceu fent holandès amb Albert Domen la temporada passada, és un bon cantant, és un cantant letó que està fent una bona carrera. I després hi ha la soprano Asmik Grigorian, que és la filla del tenor Gegem Grigorian, que és un tenor molt bo, que va morir fa un parell d'anys, i que interpretarà el paper de Tamara, que l'ha cantat ja, el va cantar precisament amb Dmitri Forostovsky, i al davant de l'orquestra hi ha el Mikhail Tatarnikov, que és un director que coneix també aquesta obra, que l'ha dirigida precisament amb Borostovsky, va ser el director del concert que va oferir aquest artista desaparegut a la tardor, i per tant esperem força d'aquest espectacle. El dirigirà Dmitri Bertman, és una producció de la que tan sols sé el que vostès també han pogut llegir aquests dies de mitjans de comunicació, una fotografia que dins el teatre m'han pogut passar. És una producció que tendeix a una certa abstracció per tal d'explicar, centrar-se molt en el que és la història d'amor i redempció, que en definitiva és el nucli fonamental de l'obra. I, en fi, en tot cas, a vegades passa que aquest teatre programa de tant en tant algunes òperes que són completament desconegudes o molt poc conegudes i sorprenen precisament per la seva força, per la seva qualitat, i el problema és que moltes vegades són òperes que després no tornen a aparèixer. És el cas, per exemple, de La ciutat morta, que vàrem descobrir fa uns anys i que és un títol extraordinari i que per sort es programa molt habitualment i que valdria la pena també tornar a veure. Doncs segurament també quan haguem vist i escoltat el Demon amb tota la seva integritat, veurem que és una composició injustament oblidada, d'un compositor també injustament oblidat i que potser no té la grandesa de contemporanis seus russos com Rimsky, Tchaikovsky o el mateix Mussorgsky, però és un compositor molt a tenir en compte, si més no el primer que va arribar aquí a Barcelona i que va obrir la porta a l'afició a l'òpera russa, un repertori que malauradament aquí també es fa molt poc i té uns tresors realment extraordinaris. Vàrem fer la prova també fa uns anys amb la producció de La ciutat invisible de Kitesh, que va ser també, crec, que una sorpresa per molts de nosaltres, que l'havíem sentida però mai l'havíem vist en directe, i penso que el mateix pot passar amb Demon. Esperem, per tant, que tot estigui a l'alçada, com esperem d'un gran teatre com és el nostre amic Liceu. Moltes gràcies i que gaudeixin l'espectacle.